A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Doncs anem a fer ara una mica de tafaners i anem a veure quin és el nostre comportament quan anem al supermercat. Anem a conèixer quines són les tendències de gran consum dels catalans i del conjunt d'espanyols. I ho fem a través d'un estudi que acaba de publicar Kantar Worldpanel, que ens dona dades curioses. Ja els avanço que avui els explicarem, per exemple, que el nombre de productes diferents que podem comprar en un supermercat s'ha duplicat en qüestió d'anys. Saludem al César Valencoso, ell és el Consumer Insights Consulting Director a Kantar Worldpanel. César, molt bon dia.
Bon dia.
En el moment d'anar a comprar al supermercat, què és el que tenim en compte actualment? Què és el que més ens preocupa? Què és el que més ens agrada? Com ens poden atraure les empreses?
Bueno, hi ha molts factors que tenim en compte a l'hora d'anar a comprar. Òbviament, un d'ells és el preu, no ha deixat de ser el preu, tot i que conforme anem deixant darrere la crisi, pues cada vegada ho tenim menys en compte. Però sobretot jo diria que les grans clàssiques, no? Que són la salut, el plaer i el que sigui fàcil, la practicitat.
Mm-hmm. Fa uns anys el que més ens podia atraure era la innovació, no? Veure, no sé què inventant, unes natilles de xocolata amb llet i xocolata blanca barrejada, allò ens podia atraure perquè era innovador. Després, amb la crisi, ens vam trobar que va aparèixer unes natilles de xocolata que eren doncs, més blanques al seu envàs, no? Que eren més barates, i això és el que més ens podia atraure. Són tendències que van variant depenent també de la situació econòmica, del gust de cada consumidor.
Sí, evidentment abans de la crisi hi havia més facilitat per treure innovacions al mercat i el consumidor ho acceptava més fàcilment, però, i totalment cert que després durant la crisi doncs moltes vegades teníem que mirar més per l'economia i no estàvem tant per fer experiments, però hem de tenir en compte que al final estem parlant de productes que no tenen un preu facial molt alt, amb la qual sempre hi ha hagut una predisposició a triar coses noves, a provar coses noves. No? El consumidor sempre està disposat a fer-ho, sempre que consideri que el que li estem posant com a innovació val la pena. No?
Mm-hmm. Ara, què és el que més triomfa? Els productes que ens donen una sensació de salut, els que ens donen una sensació de plaer o els que ens donen una sensació de conveniència?
Bueno, tots tres. El que passa és que això és un... Hi ha dos factors importants. Un és que el que normalment triomfa és quan es combinen aquests factors. És a dir, un producte que sigui saludable però que no estigui bo no triomfarà. Un producte que sigui molt pràctic però no sigui saludable tampoc triomfa. No? El que realment veiem que més li convé al consumidor i més es colleix és quan tenim combinacions, que sigui una cosa bona i que a més sigui saludable o que sigui pràctica i sigui saludable. No? Aquest tipus de coses són les que realment triomfen més.
Amb el tema de la salut és un tema que s'està creixent en els darrers anys. No ho dic per sensació personal, eh? Antigament sí. Ens preocupava millor una mica menys si aquell iogurt de xocolata que m'ha agafat ara a presentar de xocolata doncs engreixava més o menys. Ara ens ho mirem més. Tenim més consciència de salut, ens atrauen més productes que tenen, doncs, a lo millor, components que els diuen bios o coses així, no?
Bueno, de fet, el que està passant, i és molt interessant, és que aquest concepte de salut, que sí que tens raó, que cada vegada som més conscients i ens preocupem més, però sobretot és un concepte que està madurant, no? Uh-huh. Fa 10-15 anys, salut era lo light, no? Treure greixos o treure sucres, això era el que es considerava un producte saludable. Després, que és el que nosaltres dèiem la salut sin, no? Després vam passar a la salut con, que és quan es va començar a afegir coses, vitamines i omega 3 i coses d'aquestes, i això era el més saludable. I jo crec que estem arribant a un punt de maduresa en què realment el consumidor comença a ser conscient de que és tota la dieta, tot el seu estil de vida, a totes les coses que menja, les que fa que es trobi millor o pitjor, no? I no és tant un producte en concret, o no és tant prendre sucres, sinó el conjunt global de tot el que pren, no? I això significa que tu pots tenir una dieta saludable i de tant en tant donar-te un caprici.
Clar. Uh-huh. Caure no preveieu que tornem a fa uns anys que apostaven sobretot per marques més consolidades que en una marca que no coneixíem, una marca blanca.
Però també tinguem en compte que moltes vegades nosaltres pensem que el que es ven de marca distribuïdor és perquè el consumidor ho escolleix així, quan normalment qui més influeix en que es vengui molta o poca marca de distribució és la pròpia cadena de distribució, que decideix posar més o menys els lineals, no?
Uh-huh.
Amb la qual cosa, i el que veiem no només a Espanya, sinó a tota Europa, és que la marca de distribució normalment no va cap endarrere mai.
Uh-huh. A part, hi ha supermercats que basen la seva estratègia bàsicament en productes de marca, sí, blanca o distribució, com és Mercadona, que tenen una penetració molt gran, no?, amb el nostre país.
Sí, bueno, de fet, Mercadona és la gran líder del mercat i més de la meitat dels seus productes a tenda són de marca de distribució, amb la qual cosa, evidentment, pues, influeix molt en el que es pugui consumir a les llars, no?
Mm-hmm. Però, curiosament, Mercadona també és una empresa que aposta per innovació. És a dir, ofereix productes de distribució de marca blanca, però que també són innovadors en el sentit de que no es veuen en el mercat, no?
Bueno, en realitat, totes les grans cadenes, com no només Mercadona, Lidl també, o Aldi, que són bàsicament cadenes de marca de distribució, intenten fer una renovació constant del seu assortiment, no? Aquí, si aconseguim innovació o no, és un debat molt complex, perquè hem de definir primer què és innovació.
A lo millor és un producte copiat d'un altre, no?
Per exemple, no? O importat d'un altre país, o és una petita variació, amb la qual, bueno, nosaltres, amb la nostra definició d'innovació, que és una definició que tractem de que sigui molt exigent i molt purista, Mercadona no surt com tan innovadora, no? Però el consumidor sí que té aquesta percepció.
Mm-hmm. Una dada curiosa que la dèiem al principi de l'entrevista és que en els darrers 15 anys s'han doblat el nombre de productes disponibles al supermercat. Si abans, diré una dada genèrica, teníem 100 productes per poder comprar, ara en tenim 200. És una barbaritat, no?, que s'aposti tant per la diversificació de productes.
Bueno, aquí hi ha dues coses. Una és que sí, que la diversificació de producte dona més creixement, per tant, tothom vol tenir més varietats i aquesta lluita per tenir més varietats fa que al final els productes disponibles siguin més. L'altra també hem de tenir en compte que, tot i que la dada pugui ser espectacular, hem de tenir en compte que no estem parlant del assortiment que hi ha un únic supermercat, sinó que, per exemple, si entra Lidl i Lidl té un sortit totalment diferent, doncs són més opcions, no? Però no en la mateixa centre comercial, sinó en global diferents. En tota Espanya.
I, de fet, ja que en aquests 15 anys s'han sortit diverses cadenes noves, com Lidl o Aldi, no?, que ofereixen tots els seus productes, són diferents a la resta.
Totalment. La pràctica totalitat dels productes que podem trobar allà no els podem trobar enlloc més, amb la qual cosa, doncs, és més varietat dintre del mercat. Sí.
Uh-huh. Més curiositat de l'estudi, heu analitzat quines són les marques que més creixen en penetració, és a dir, quines marques tenen més èxit actualment. Hi ha tres. Quines són?
Bueno, és molt interessant perquè estem parlant tota l'estona de salut i de... Uh-huh. I de practicitat, i resulta que les tres que més han crescut aquest any...
No són gens de salut.
Són més de plaer que una altra cosa, no? La primera és Oikos, que és una marca de Danone, com tots sabem.
És l'antiguo iogurt griego, no?
Exacte. Uh-huh. Aquesta és la que més ha crescut. Després tindríem les cerveses Damm, que també ha crescut molt, i estem parlant a nivell nacional, no?
Sí.
Catalunya. I la tercera és una marca d'aigua, que també és curiós perquè... és una mica diferent de les altres dues, no? O sigui, estem parlant de plaer pur i aquí estem parlant d'un producte que s'associa molt més a la salut, no? Realment.
I s'ha analitzat el per què han crescut aquestes tres marques?
Bueno, són diferents causes. Hi ha algunes que és per expansió i perquè han aconseguit dominar molt bé la cadena de distribució.
Això és Damm, no?
Per exemple, hi ha unes altres que hi ha una aposta molt gran per innovació. Per exemple, Oikos està constantment traient productes i varietats diferents i noves i això fa que la marca creixi molt. No?
Clar. I també, ja per acabar, heu analitzat quines cadenes de supermercat estan creixent més i quines estan perdent quota de mercat, tant a tota Espanya com després per comunitats. Això és interessant, perquè també només cal veure quins supermercats anem a comprar i quins anàvem a comprar fa 20 anys. Tot això canvia. Quina diferència hi ha hagut aquest darrer any?
Aquest darrer any, la cadena que ha crescut més és Lidl. Que és
Lidl?
Sí, Lidl és la que ha aconseguit créixer més,
amb
la qual cosa és la guanyadora de l'any, diguem-ne. Però la gran líder continua sent Mercadona,
no només a
Espanya, sinó també a Catalunya, per exemple, també és la cadena líder amb diferència, amb la qual cosa, diguem-ne, que aquestes són les dues grans destacades, no?
Uh-huh. Quan
De tota manera, quan ho mirem a nivell regional, sempre hem de tenir en compte les cadenes que són més regionals, que estan molt més a prop del consumidor local, i hem de tenir en compte que, per exemple, a Catalunya, si nosaltres juntem Caprabo, Consum, Condis, Bonpreu, Bonària, que són, són d'aquí, la suma de totes aquestes pues realment seria la cadena líder, inclús per sobre de Mercadona, no? És on més anem a comprar.
Però, per exemple, tant Consum com sobretot Condis estan apostant últimament per fer cadenes de supermercat o establiments molt petits, el que antigament podíem dir com botiga de pakistanès, perquè m'entenguin, no? I que aposten per aquest tipus de cadenes. I clar, això fa que també creixin molt. No, no és el mateix obrir un gran mercado no cobrir un petit establiment, no?
Clar, és que hem de tenir en compte que la motivació primera d'un consumidor per anar a un retailer, més que el sortir, més que el nom, més que tot això, és que estigui a prop de casa teva.
Clar.
Amb la qual cosa, si tu ets...
Això és bàsic, és cert. Jo vaig al súper al costat de casa meva. Totalment
clar,
cert.
Tothom ho fem, no? Amb la qual cosa, aquest tipus de tenda petita, el que els hi permet és estar molt a prop de molta gent.
Clar.
I això és el que fa una de les maneres que hi ha de créixer per una cadena de distribució. Amb la qual cosa, bueno, no només és una tendència aquí, ho veiem també en altres països d'Europa, a part dels centres grans, comencen a haver-hi cada vegada més i més microtendes per estar super, super a prop del consumidor.
Carrefour ha començat a fer també microbotigues.
També.
Ens preguntem si Mercadona ho acabarà fent en un futur.
Bueno, Mercadona, ells de moment diuen que no, perquè tenen un model molt, molt tancat i que és logísticament molt bo, i això permet pues, una sèrie d'eficiències molt grans i que si canvia els tamanys de tenda pues, hauria de canviar-ho, no? Però... evidentment, no seria la primera vegada que
donde dije pasos. Digo, ¿no? Digo.
Evidentment, dependerà de com vagi el mercat i com funcionen aquestes microtendes de la competència, també.
Doncs César Valencoso, de l'empresa Kantar World Panel, gràcies per entrar al Duros a quatre pessetes i explicar-nos aquestes dades que, com tothom anem a comprar al súper, les trobem molt curioses, d'acord?
Moltes gràcies.